quilòmetre zero, doncs és més efectiva. I em poso un exemple intern, el que deia el Marc. Si hi ha zones de Catalunya que avui no hi bufa el vent o no hi bufa del vent de la manera que ho està fent en altres punts,
Figueres,
per què
sí.
les escoles
estan
de
allà,
Sant Cugat
i,
han de tancar i les escoles de, Vina, de Figueres no?
Ara us deixo intervenir, però abans vull saludar el David Borrell, que és cap de bombers de la Generalitat. David, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Quantes sortides heu fet fins ara?
Doncs ara estem ja per sobre les 700 sortides, bàsicament concentrades a l'àrea metropolitana de Barcelona. És a dir, el que seria Baix Llobregat, Vallesos, Maresme, Barcelonès Nord, és on se'ns concentren aquestes més de 700 sortides.
I les més greus que heu fet?
Perdona?
Les més greus, les incidències més greus que heu atès.
Sí, les incidències més greus que han tingut afectació a persones, doncs és un arbre que ha caigut sobre un vehicle a Sant Boi i ha afectat, ha ferit de consideració una persona. I igualment a Sant Pau de Segúries, al Ripollès en aquest cas, un mur que ha caigut a sobre d'un treballador i també ha tingut una fractura important amb una cama.
En general, David, diries que s'està comportant la ciutadania?
Sí, ara, de fet, ens estem desplaçant en vehicle i la mobilitat és excepcionalment bona per ser un dia laborable. Per tant, la ciutadania, com gairebé sempre en aquest país, segueix les recomanacions de forma exemplar. Penseu que la situació que tenim prevista el que és l'àrea metropolitana, aquesta predicció de 6 sobre 6, aquests vents per sobre de 100 km per hora amb població per sobre de no, potencial de més de 5 milions de persones, acaba donant sempre un número important de serveis i sempre hi ha el risc de que alguns d'aquests serveis puguin ser potencialment greus per les persones. Penseu que ja no estem parlant només de caigudes d'arbres, de mobiliari urbà i de més, sinó que estem parlant doncs, de que s'aixequen teulades, de que cauen murs. L'àrea metropolitana no és una zona, perquè s'entengui, no és a la plana de l'Empordà on els vents de més de 100 km per hora doncs, es toleren bé perquè el paisatge ja està adaptat a aquests vents. És una zona on no acostuma a bufar aquest vent i, per tant, amb la combinació d'aquest vent amb aquesta densitat de persones doncs, acaba de sent perillós i, per tant, doncs, la gent està seguint les recomanacions, cosa que agraïm perquè de moment estan en prou bé.
És David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat. Gràcies per acompanyar-nos avui també a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Són les 10 i 3. I aquesta tarda ja volem parlar amb diversos alcaldes de pobles i ciutats que s'estan veient afectats per aquest fort vent. Un dels municipis, per exemple, més afectats del Maresme és Premià de Mar. Rafa Navarro, alcalde, bon dia.
Bon dia.
Quina és la situació a hores d'ara a Premià de Mar?
Doncs ens agradaria dir que està sota control, tot i que les previsions ens diuen que fins a les 3-4 de la tarda podem tenir encara ratxes per sobre dels 75-80 km per hora. I com a afectacions més greus, la que ja sabíem, que és el tancament de l'estació, que ja es va tancar amb el temporal fa dues setmanes, no s'ha fet cap reparació des d'aleshores i per risc de caure a les marquesines de la nostra panos a lamentar l'estació, s'ha tancat l'estació. I tres o quatre arbres, entre particulars i algun arbre de via pública, que han afectat doncs, la circulació. Afortunadament, com deia també bombers a l'entrada anterior, la ciutadania s'està comportant de manera excepcional, hi ha molt poqueta gent al carrer, els negocis estan tancats, les escoles estan tancades, i per tant no hem de lamentar cap tipus d'ensurt a nivell personal. No?
I l'estació se sap quan es podrà reobrir?
No, l'estació és un misteri que no se sap mai quan obrirà. El que sí que puc agrair és que, com a mínim, a Rodalies tenim el senyor Antonio Carmona, que dona la cara i que tenim comunicació directa amb ell, però ell comunica, ell no decideix. No sabem quan obrirà l'estació. De fet, fa una hora hem rebut un avís que no només l'estació estava tancada, sinó també el tram de circulació entre Masnou i Vilassar de Mar, és a dir, just per on el tren passa per Premià de Mar.
Hi ha usuaris que es queixen que no tenen llum. A vostè li consta això, alcalde?
Sí, sí, ens consta. Ens consta que hi ha alguns veïns, sobretot del barri Tarter Maresme, que és el barri més densament poblat de Premià de Mar, que no tenen llum. No és una falla generalitzada, però sí que ens consta que hi ha afectacions amb el subministre de la llum. I en aquí, doncs, si dic que a Rodalies, com a mínim tenim un portaveu, quan parlem amb les elèctriques, i això us ho podrà dir qualsevol alcalde o alcaldessa de Catalunya, és el nostre taló d'Aquiles. És impossible contactar amb algú que tingui prou ascendent o prou informació com per dir-nos què ha passat i quan hi haurà el restabliment. Nosaltres seguim provant, però és cert que les ventades han afectat alguns domicilis, sobretot en aquest barri que us dic, el Tarter Maresme.
És Rafa Navarro, alcalde de Premià. Gràcies per acompanyar-nos. Bon dia.
A vosaltres.
Anem cap a Cabrera de Mar. Saludem l'alcalde Òscar Fernández. Òscar, bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies
bon dia,
per acompanyar-nos, bon alcalde.
Gràcies a vosaltres per trucar.
Com estan ara mateix?
Ara mateix estem en una situació, doncs, com deia l'alcalde de Premià, semicontrolada, no podem dir controlada del tot, perquè hem de veure com avancen doncs, les hores amb el tema del vent, però sí que és cert doncs, que hem estat dels municipis que més hem patit les ràfegues de vent. En aquest cas, a Cabrera, ara mateix tenim 700 i escaig llars del nostre municipi que no tenen subministrament elèctric i, òbviament, doncs, molts pins, molts arbres. Som un municipi amb zona marítima i boscosa. Han caigut molts fanals de la zona marítima doncs perquè la sal, el salitre, doncs, és corrosiu i, per tant, doncs, molts fanals cauen arran del vent i d'aquestes fortes ventades, i a les zones boscoses i urbanitzacions doncs, moltes vies tallades, molts veïns que no poden marxar de casa seva, i ara tenim l'ADF, policia local i tots els serveis de brigada municipal doncs, treballant per restablir la normalitat.
I saben quan s'arreglarà?
Sabem quan s'arreglarà el tema d'Endesa o el tema dels arbres?
El tema d'Endesa,
com deia l'alcalde de Premià, és com un misteri, no? Contactar amb Endesa és com entrar i fer una odissea per aquests mons d'aquests oligopolis o d'aquests monopolis. És molt difícil realment averiguar i saber quan restablirem el servei en el nostre municipi o quan restablirà el servei al nostre municipi. Sí que és cert que hem rebut una trucada de cortesia anunciant-nos aquesta situació i que estan treballant per resoldre-ho, però no ens poden donar horaris, no ens poden donar hores aproximades ni res al respecte.
És l'alcalde de Cabrera de Mar, Òscar Fernández. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
I bon també dia. Es pot atendre en aquesta hora Sergi Mira, alcalde de Caldes de Malavella. Alcalde, bon dia.
Hola, bon dia.
El vent és molt intens al poble, a hores d'ara.
Bueno, ara mateix no és molt i molt intens. A la nit sí que han vingut ratxes molt fortes i el vent va fent cops que ens van tirant alguns arbres i diferents afectacions amb senyals de trànsit, d'obres, tanques, i durant la nit i primera del matí sí que hem tingut diverses actuacions amb bombers, camins tallats i sobretot la feina que fem de control de parcs i jardins. Han caigut, portem acumulat 7 arbres només en aquest episodi, i en portàvem més en l'episodi interior de pluges.
La caiguda d'un arbre també ha provocat que aquest matí s'haguessin d'interrompre les línies de l'R11 i l'RGU entre Girona i Maçanet. Què és el que ha passat exactament? És a dir, no sé si té més detall del que ha passat.
No, són dies complicats. Com l'altra vegada que sí que va tallar, es va tallar l'R11, vam poder parlar amb Adif. Avui aquest matí n'hem parlat amb Adif. Sabem que a l'estació no hi ha afectació, hem passat per l'estació, la policia local hi passa regularment, el trànsit està tallat des de Maçanet, per tant han passat dos autobusos, un en direcció Barcelona i ara estan esperant un en direcció nord, en direcció Girona, i de moment a l'estació hi tenim tranquil·litat, la veritat és que la gent ha fet una mica cas i suposo que ha evitat desplaçaments i hi havia poca afluència de gent a l'estació.
I cap altra incidència destacada, alcalde?
No, nosaltres, per sort, el que sí ens fa patir molt és que com que el terra està tan moll i tan tou, tenim afectacions tant a nivells privats d'arbres que cauen d'una parcel·la a una altra, tenim moltes urbanitzacions, zones verdes, i anem fent un control amb els jardiners de la brigada constant d'aquells arbres que presenten símptomes, o que han caigut o que presenten símptomes de poder caure. Estiguem-nos preparats per fer actuacions també post-ventada.
Doncs gràcies, Sergi Mir, alcalde de Caldes de Malavella. També podem saludar l'alcalde Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova i la Geltrú. Alcalde, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quines han estat les principals afectacions del seu municipi?
Doncs bàsicament el mateix que estan comentant els altres companys alcaldes, no? Per sort, doncs, no hem de destacar cap dany personal, no? Però sí danys materials, caigudes caigudes d'arbres, palmeres al passeig marítim, algun sostre doncs, que ha volat, doncs algunes lones que fan efecte vela, no?, i que per tant també s'han doncs, despenjat. Bé, qüestions d'aquest tipus, doncs, de moment, per sort, encara no hem de patir, diguéssim, perquè hem tingut doncs, danys personals. No? Mm.
Avui és dijous gras, és el dia que s'enceta el carnaval. Què és el que faran aquesta tarda?
Bueno, estem a l'espera una mica també a veure com evoluciona el dia, també a veure la Generalitat que decreta. És veritat, no?, que fins a les 8 del vespre doncs, tot allò que és activitat a l'espai públic està restringit. Per tant, nosaltres, evidentment, seguirem totes les recomanacions, allò que marquin des del Departament d'Interior. No? Sobretot la seguretat és el que ha de ser la màxima prioritat, i especialment en uns actes com aquesta tarda que impliquen doncs, a nens i a joves. No? Per tant, durant el llarg del matí acabarem de decidir concretar-ho, però en tot cas, sobretot, prioritzarem la seguretat. Mm.
Doncs ho anirem seguint. Gràcies, Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova i la Geltrú. I passem també per molt Mataró. Bé. Saludem l'alcalde, David Bote. Bon dia.
Vinga, vos vull saludar.
Pues
bon dia, alcalde. Sembla que no ens està escoltant l'alcalde ara mateix. Li volíem preguntar per la situació i anem doncs a saludar ara mateix, perdoneu, és que no ho he sentit, a l'alcaldessa, en aquest cas, de Prats de Llobregat. Alcaldessa, bon dia.
Bon dia.
Disculpi, que no estava entenent què m'estaven dient. Quina és la situació al seu municipi, alcaldessa?
Doncs una mica la mateixa música que els altres alcaldes que estava escoltant. Sobretot, jo diria que el 85-90% de les incidències tenen a veure amb arrels dels arbres que no han aguantat i, per tant, amb arbres desfalcats o bé amb branques grosses que estan doncs, enmig dels parcs o de les places o dels carrers, i estem intentant prioritzar sobretot aquells que impedeixen el pas de persones o vehicles, però també de dir que la gent ha fet força cas de les recomanacions i veiem molt poca gent pel carrer, per tant, i també tothom que tingui aquesta consciència. Mm.
El seu municipi ha tingut algunes incidències, algun ferit, per exemple, dany a algun edifici destacat?
No, ferits, per sort, no n'hem tingut, almenys no en tenim cap coneixement. Sí que és cert que hi ha un dels equipaments que ha patit una miqueta i que ve un equipament esportiu que la xapa, diguéssim, d'un dels recobriments doncs, s'ha desprès i, per tant, ja l'hem assegurat. Però insisteixo que, de moment, el més important és que no hi ha hagut cap persona afectada i que segueixi així la resta de la jornada.
Gràcies, Alba Bou, alcaldessa de Prat de Llobregat. Que vagi bé, bon dia.
A vosaltres.
I ara sí, David Bote, alcalde de Mataró, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Situació a aquesta hora?
Perdona, no t'he sentit.
La situació quina és, a aquesta hora?
Bueno, ara tenim una relativa calma. Sembla que en unes hores el vent tornarà a bufar més fort i, com ara sentia la resta d'alcaldes, doncs la principal afectació ha estat la caiguda de molts arbres. Algun dels arbres ha impactat en algun vehicle, això ha generat un ferit lleu, vull dir que està en una situació lleu, i per tant doncs, ara treballant sobre el terreny en garantir allò més bàsic i preparant que demà tot el que no sigui essencial doncs, deixar-ho per demà i començar la represa de la normalitat.
Recorden una situació semblant? A Mataró s'han arribat a vents de més de 100 km per hora.
No, si no estic errat, fa uns 20 anys o potser una mica més que no teníem una situació semblant. De fet, han estat ratxes uns 10 km per hora superiors a les de Glòria, que va ser l'últim temporal, l'única tempesta forta que vam tenir a la ciutat i a tot Catalunya, i per tant, doncs, una situació molt de vent, amb ratxes més altes. No les més altes de Catalunya, però sí un punt amb una ventada, una velocitat del vent molt alta.
Alcalde, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Doncs fet aquesta ronda d'alcaldes per diferents punts de Catalunya, ho seguim amb l'Àgora, amb Marta Pascal, Marc Bataller, Jofre Llombart i Jordi Mir. Marc.
Sí, una miqueta anàvem sentit, no?, tots aquests alcaldes, que sembla que en aquest moment no bufa gaire el vent, no?, anàvem comentant, tot i que és possible doncs, que en les properes hores es vagi augmentant la situació i cal continuar en alerta, repeteixo, en aquelles zones on bufa el vent. i perdoneu que m'insisteixi, en aquelles zones on bufa el vent. I abans comentava en Jofre, no?, el tema d'aquestes, o estàvem parlant entre la EMET, el Meteocat, no?, el tema d'aquestes invasió de competències, i citar una miqueta el que ens passava la pandèmia, i més o menys, malauradament, el govern espanyol està basat en fer aquesta invasió de competències. Ell, en un primer moment, no?, el president Quim Torra va demanar que hi hagués un confinament quan no n'hi havia, i es va dir que no es podia fer, que tot s'havia de decidir des d'Espanya. De la mateixa manera, doncs, que ara estem parlant de si s'hagués de restringir la mobilitat, només es podria fer des d'un estat d'alarma fet des de l'estat espanyol. I a vegades provoca aquestes incongruències, no?, que abans comentar, o fins i tot aquestes ordres poc clares que sentíem del sindicat de metges quan s'han dit que s'havien de cancel·lar visites i hi havia metges que els obligaven, i metgesses, infermers, infermers, a anar al seu centre de treball. Per tant, és el que hem anat repetint. O sigui, en situacions com aquestes, ordres clares i, repeteixo, una visió més territorial que no pas tan centralista.
Marta?
Sí, territorial, 100%, sota aquell diguem-ne, punt de vista com molt clar, que és que les coses, si les pots decidir des de més a prop, segurament les decidiràs millor. I això té molts noms, no?, el principi de subsidiarietat, la proximitat, per tant, 100%. Volia posar llum a una cosa que segur que no li ha passat per a ningú, que és que tots els alcaldes que han parlat, sobretot els que estan afectats per tema ferroviari i tal, deien, bueno, Madrid, no hi hem pogut parlar, aquest senyor dona la cara, però no pot solucionar res, és a dir, que, diguem-ne, del mal que patim, no? És a dir, la deixadesa de les infraestructures també moltes vegades té conseqüència en situacions com la que estem vivint. Jo aquesta resignació, diguem-ne, dels alcaldes respecte altres administracions em preocupa, perquè deia, crec que era el cap de bombers, deia, no, és que la gent sempre respon i respon bé i la gent és responsable. Llavors necessitaríem, no?, que sobre l'administració, diguem-ne, l'etiqueta fos aquesta. També la de que l'administració, diguem-ne, sap aproximar-se als problemes una mica més quirúrgicament. Jo estic d'acord, i ho he dit durant tota la tertúlia, amb aquest principi de prudència, i que les coses, tinguin un cert sentit, no?
Marc?
Sí, no, una miqueta també em feia gràcia, no?, que parlaves de DIF, Marta, i Endesa.
I Endesa.
Que també té un alcalde. Que fins i tot aquí els mateixos usuaris, no? Ja no els parlem d'administracions. Quan tens un tall de llum o una situació complicada, intentar trucar a Endesa i saber què t'està passant és impossible.
Bé, és que aquí hi ha una...
Digues, digues, Jofre, perdona.
No, que aquí, de tot el còctel que estàvem fent, s'hi afegeix un nou ingredient, que és quan algunes de les qüestions estan en mans d'empreses privades. Per exemple, ningú discuteix que la circulació de trens de Rodalies és a Renfe, una administració pública, DIF i tal, no sé què. Quan entrem en algunes línies ferroviàries ja estan privatitzades, per exemple, i l'alta velocitat a Mirio, no? El mateix podria dir de les vies de comunicació, no? Si és amb peatge o sense. Però, per exemple, subministrament de llum. O, espera't, que falta un altre ingredient, les assegurances. Si jo aparco el cotxe i em cau un arbre al damunt, de qui és responsabilitat? Meva? De l'Ajuntament, perquè no ha talat l'arbre quan sabia que estava a punt de caure? O què em dirà l'assegurança? Escolti, vostè, per què deixa el cotxe aquí? I fins i tot us estic fent una pregunta una mica, no retòrica, sinó que no sé la resposta. És a dir, si jo avui em passa alguna cosa perquè no he atès alguna de les consideracions que se m'han fet arribar, però l'administració en algun punt tampoc les ha atès, m'han de prohibir aparcar sota un arbre? Qui és responsable? L'assegurança em dirà, vostè avui ha sortit sota responsabilitat seva. Qui ho cobreix?
Sí, això?
Això. Sí.
De moment segurament hauràs de pagar i després ja ho trobaràs.
Sí.
Clar.
Com sempre. Però,
sempre acaba igual,
això. Els pobres ajuntaments... Mira, els ajuntaments, a partir de 20.000 habitants, tenen responsabilitats de protecció civil. I això vol dir que ja tenen unes competències amb les quals els empoderen. Però pobres ajuntaments, tampoc els vull fer responsables de 5 a 1 arbre a sobre. A sobre han d'anar arbre per arbre a mirar.
Clar, de la resignació que és dels alcaldes, perquè el que deia jo, però pobres ajuntaments, perquè, clar, al final, tu, ciutadà, és allò de l'alcalde, ara que et veig...
Alcalde, ara que et veig, i si no et veig et tinc a buscar. Alcalde, regidor, qui sigui. Clar, sí, sí. Perquè al final la gent intenta...
Ser on vius, no? Alcalde, ser on vius.
Sí, ser on vius, ja vindré, o arregla'm això, o ara que et veig aquí, és normal, no? Llavors, a mi, més enllà de, del tema, evidentment, no?, de país i competencial, que estic 100% d'acord amb el que diu Jofre, hi ha també un principi com de molt sentit comú i de dir, escolta, el que està més a prop segurament és el més capaç de filtrar les situacions i, per tant, donem-li eines. I com que tot això que ens està passant ens passarà més i n'haurem d'aprendre, potser aquest, aplicar aquest principi de proximitat, subsidiarietat, de fer les coses bé amb proximitat, doncs potser pot ser una solució ara, que això requereix molta, diguem-ne, generositat i per part de tothom i que ningú vegi papus i que ningú vegi coses allà on no són, que aquest també
Jordi.
És l'altre tema.
Jordi Mir.
Seguint amb aquestes propostes d'aprenentatges, jo crec que aquesta ronda d'entrevistes que hem escoltat ens porten a un plantejament que també hauríem de portar més enllà de l'administració, dels alcaldes, és el tema de les empreses, no? Que ara el Jofre ho apuntava, però per una banda, en relació, i han sigut diversos els alcaldes que han apuntat, no només en aquest cas, sinó la seva constant dificultat per interlocutar amb les elèctriques. No? Doncs aquí hi ha una qüestió que està fallant de base i que, més enllà de les circumstàncies en les que ens trobem, hauríem de poder resoldre. Sabent que és possible que hi hagi moments en què les incidències siguin greus i que no hi pugui haver una resposta ràpida ni directa, però des de l'administració pública hauria de poder haver una conversa fluida o una relació directa en aquest cas amb les empreses que s'encarreguen d'un subministrament tan bàsic. Aquesta seria una qüestió. I després, el que ens arribava per part del món mèdic, no? Un cop tu veus l'anunci de que se suspenen les activitats mèdiques que no són urgents, que la interpretació que es pugui fer d'això és igualment tot el personal mèdic que vingui perquè ja trobarem coses a fer, aquí hi ha alguna qüestió que hem de revisar. En l'àmbit universitari, per exemple, es va plantejar que no hi havia classes, que quedaven prohibides totes les activitats de recerca, de divulgació, congressos, seminaris, i per si feia falta, perquè ja ens coneixem una mica també en aquest sector, es va dir, i les facultats i les universitats estaran tancades perquè no hi vingui ningú. Doncs en el món mèdic també haurem de plantejar que si decidim, o en qualsevol altre, que només es mantenen determinades activitats essencials, les empreses no poden obligar a les persones a desplaçar-se fins al seu lloc de feina.
Marta.
Sí, jo ara, diguem-ne, estava pensant que ahir, per exemple, a la universitat, no, ens van enviar fins a 4 o 5 correus de la rectora, el degà, el vicedegà, tothom, no, escolta, que si no es pot fer la classe. També és veritat que no, diguem-ne, no ho veig igual en el cas de, per exemple, els professionals mèdics, clar, quan el metge, no?, amb qui hem parlat, diu, aquí hi ha hagut una mica d'interpretació lliure, jo ja m'he criticat, i mare meva, no?, perquè, clar, interpretació lliure en determinats temes, doncs pot arribar a ser perillós, sabent d'entrada que ja sabem que els professionals no ens deixen, no? Torno en aquest punt de segmentar, de filar prim, de cas per cas, no? Perquè és que si no serà complicat. Generalitzar per tothom és molt difícil, però per exemple en el cas de la universitat, sí, doncs ahir per exemple en el cas de la Pompeu, i aquí som alguns tertulians que també més a més doncs fem classes, no? I tenim relació amb altres universitats, home, doncs jo com a docent la informació va ser clara, directa, diàfana, i les instruccions eren molt evidents i sempre amb el prec final, sobretot per part més de deganat, que potser és qui tens més a prop de, escolta'm, apliqueu el sentit comú i no ens compliquem la vida. Jo crec que això és d'agrair, no?
Sí, el que passa és que el món sanitari, no?, com deia en Jordi, és diferent, no?, que el món universitari.
Això, que hem de segmentar, diguem-ne, no?
El món sanitari hi ha molt de centres que tenen molta autonomia de gestió. I a vegades, no només en aquesta situació, i ho dic per experiència, no?, perquè he treballat uns quants anys al Departament de Salut, doncs a vegades doncs hi ha certes instruccions des del Departament de Salut que s'interpreten d'una manera, uns centres i uns altres d'una altra, basant-se en el que deia, no?, aquesta autonomia de gestió. Però en situacions com aquestes, que repeteixo, com deies Marta, cal ser clara, i com van ser les universitats. Jo també faig classe en aquest cas a l'Autònoma i crec que vaig rebre quatre correus de quatre persones diferents.
Pues com nosaltres.
Sí, està tot tancat. Perfecte, doncs ja ho sé, i gràcies. No? I és que a vegades prefereixo aquesta sobreinformació que no pas que no hi hagi.
I perdona, Marc, els estudiants, en el nostre cas... bueno, saps allò que preguntes a algú i tal, perquè al final a través de l'aula global doncs tens... I la informació havia fluït, ho dic també per posar en valor que quan les coses flueixen i van bé també diguem-ho, no?
Però clar, amb el tema sanitari, clar, l'ordre era se suspenen les visites no urgents. Ja comencem a dir que és urgent, que no és urgent, i no és tan fàcil a vegades de delimitar en aquest sentit.
Són les 10:24. Anem a fer un cop també a l'estat de les carreteres, Sil Garriga.
Bon dia, sí, perquè està tallada l'AP7 ara a la Jonquera en sentit sud cap a Barcelona perquè s'estaria regulant el trànsit. Es restringeix la circulació de camions ara en els dos sentits de la marxa. Cap a França es desvien per la sortida de Llers perquè aparquin a la Jonquera i en sentit sud es desvia la circulació a tots els vehicles per la sortida 1 cap a la Nacional 2 per tal que en aquest espai entre la Jonquera i la frontera es pugui reservar perquè hi aparquin els camions. També per obstacles a la via es talla un carril a l'AP7 per a Santa Perpètua direcció Girona i te'n destaco algunes altres. La C31 que està tallada, Castelldefels en sentit sud, també està tallada per la caiguda d'arbres, la C59 a Sant Feliu de Codines o la BB-1462 a Barcelona, Vallvidrera. I, segons ens informa de trànsit, s'han aixecat les barreres per aquest motiu a la C16.
Això pel que fa a les carreteres. I pel que fa al vent, ara mateix com està? Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia i bona hora. Continua igual, és a dir, després de l'embranzida de les 6 del matí, les ratxes continuen sent violentes a diferents comarques, no a totes, això ja s'havia previst amb els diferents nivells d'alerta, i són més violentes a tot el que és la conurbació barcelonina, sud de les comarques gironines amb excepcions, ens referim sobretot a la Selva, alguns punts pròxims a la Garrotxa, en canvi vent molt encalmat al Baix Empordà, alguns punts del Gironès, no tots. És un vent que evidentment no bufa igual a tot arreu, bufa sobretot, com dèiem, conurbació barcelonina, punts elevats del país, alguns punts de la Catalunya central, ponent, Camp de Tarragona. De moment, les ratxes més importants, els 167 km per hora, de dalt de tot del massís del Montseny, però en zones habitades, per exemple, el Port de Barcelona 105 o la part baixa de Barcelona, 102 a Badalona i registre de 105, aquest és històric, de moment a la ciutat del Prat de Llobregat. És un temporal de vent, el màxim que tenim ara mateix, que s'allarga fins aquest migdia aproximadament. A la tarda bufarà i continuarà bufant de valent. Però això sí, el màxim el preveiem entre les 6 del matí i aproximadament la 1 o les 2 de la tarda. Després hauria d'anar de baixa. Per tant, fins llavors, màxima precaució, perquè tot i que hi ha altibaixos en aquest bufar del vent, en alguns moments les ratxes poden continuar sent pròximes als 117 km per hora, que és el valor de ratxa huracanada.
Jofre.
Mira, tenim el Francesc encara aquí?
Sí.
Sí, hola, Jofre, què tal?
Hola, Francesc, què tal, com estàs? Mira, m'agradaria fer-te una pregunta estrictament tècnica, perquè estem parlant de prediccions, etcètera, etcètera.
Ui, sí.
Des del punt de vista...
Em puc allargar el que vulguis, perquè, evidentment...
No tenim molt temps.
No, però és que tinc una pregunta que crec que...
coses molt sensates i d'altres que són estrambòtiques, però sí, digue'm.
Doncs, no, jo et volia preguntar, des del punt de vista vostre, de la previsió meteorològica, ja sabent que no té la mateixa previsió que l'astronòmica, que saps que el 18 de febrer del 2028 hi haurà un eclipsi, no sé què, no, ja,
sí,
això ja ho sé.
Sí.
Però que, com a fenomen, què és més fàcil de predir o què és més que us en fieu més?
Sí.
El vent o la pluja?
Aviam, el vent amb diferència és més fàcil i també el canvi de masses d'aire, d'acord? La pluja és més difícil, hi ha països on és molt fàcil, les Illes Britàniques, l'Occident Europeu, dins del tren de borrasques que aquest hivern han estat protagonistes a casa nostra, però a casa nostra la pluja té una part important de les que es produeixen a l'any de forma convectiva, és a dir, amb núvols de desenvolupament vertical, que la seva formació és realment capriciosa i no sempre s'encerta. El vent és exactament igual que l'aigua en un riu. Tots dos són fluids i es comporten dinàmicament igual. Allà on troben trossos estrets s'acceleren, allà on troben obstacles canvien de direcció, allà on troben alguns obstacles i obertures properes, doncs fins i tot giren i tornen a canviar de direcció o passen a zero de velocitat. Això és un fluid, és dinàmica de fluids.
Gràcies, Francesc.
Vinga, adéu-siau.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Si continues dubtant si 17 milions són un bon regal per al pare, pregunta-ho si vols, però no crec que 17 milions siguin la típica cosa que deixes en un calaix i ja no te'n recordes. 17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia del pare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia del pare. El 19 de març, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Sobra decirte que siempre pienso en ti, que no me asusta esta forma de vivir. Soy Valeria Castro, cantautora, y les deseo un feliz San Valentín.
Quan les paraules neixen del cor, només podem celebrar-ho. Al Corte Inglés, a la botiga web i app.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
Atrevida, trencadora, única. Joel Joan protagonitza Vania, una proesa interpretativa dirigida per Nelson Valente. Quatre úniques setmanes, Vania al Teatre Romea. No t'ho pots perdre, és ara o mai. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
El 13 de febrer, a Catalunya Ràdio, celebrem el Dia Mundial de la Ràdio.
Aquest divendres, a partir de les 8 del matí, sortim de gira pel país.
Perquè el Dia Mundial de la Ràdio, venim amb tu.
A les 10 del matí, arribarem a Girona, al Centre Cultural La Mercè.
Ens acompanyaran Xavier Solà, Elisenda Carot, Jordi Costa, en Peyu.
Amb les actuacions de San Josex, Masoni, Renaldo i Clara i molts més.
A les 4 de la tarda, farem parada i fonda al Bar Animal de Torelló. I a 6:15, passarem per Call d'Atenes abans d'arribar al punt de trobada.
Atenció, Manresa! A partir de les 7 del vespre, us esperem al Museu de l'Aigua i el Tèxtil per fer-hi una festassa.
I serem tots els realitzadors de la casa per compartir aquest dia amb vosaltres.
I gaudirem amb les actuacions de Pastora, Els Strombers i Llum.
No calen invitacions. L'accés serà per ordre d'arribada.
Aquest divendres, Dia Mundial de la Ràdio. Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Que bé que et va el finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
Finança les compres fins en 12 mesos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i de tot i més.
Finançament del 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
Fins dimecres 18 de febrer per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia dels més letals entre els rojos i els verds. I la resposta era enverins. El color enverí és semblant a l'ambre, el color groc de mel que als semàfors llueix entre el vermell i el verd. I els enverins són letals si els confonem amb metzines, és a dir, amb verins. Només 251 dels 1.011 participants l'han encertada. Cap d'ells una intel·ligència artificial. I, per tant, avui dona 18 punts ben naturals per a la Lliga. Guanya el lot de la Lletera de Campllong, Pasqual Garriga i Martí, de Vilafranca del Penedès. I avui també ens heu dit entre moltes altres coses, taronges, amanites o groguets.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Ocasión Plus.
Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 35% de descompte. Vine als Flash Days, només fins al 18 de febrer. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus. Ben.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Algú sap que som aquí?
Una de les pel·lícules més esperades del moment. La història dels 9 excursionistes que van morir fa 25 anys en un dels pitjors temporals que recorden el Pirineu.
Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandreu.
Des de Camprodon, en directe, amb els protagonistes de la pel·lícula i amb els supervivents d'aquella tragèdia.
Nosaltres no pararem fins que no els trobem.
Álvaro Cervantes, Bruna Cosí, Marc Martínez. Aquest dilluns en directe, a les 4 de la tarda, preestrena de Balandrau.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I esteu tots convidats.
Amb Francesc Garriga.
Pugem al Balandrau.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Passats 5 minuts a 11:15. Seguim a l'Àgora amb Marta Pascal, Marc Bataller, Jofre Llombart i Jordi Mir, pendents també de les carreteres. Txell Garriga.
Bon dia de nou. Si hem de tornar a actualitzar una informació, perquè abans us explicàvem que la P7 està tallada a la Jonquera en sentit sud cap a Barcelona, on s'està regulant el trànsit, perquè està restringeix la circulació dels camions en els dos sentits. I també ara estaria tallada a Subirats, tallada només en sentit sud cap a Tarragona, en aquest cas per la caiguda d'arbres que ocupen la calçada. En aquest punt, com dèiem, a Subirats està completament tallada en sentit sud, però veiem que hi ha força intensitat ben bé fins a Vilafranca del Penedès.
Recordeu que el vent és un risc invisible que afecta molt la trajectòria i l'estabilitat també dels vehicles quan conduïm i pot arribar a provocar també accidents de trànsit importants. I per això aquesta hora saludem Josep Lluís Merlos. Merlos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Com estàs? A casa, bé, no? Bé. No t'has mogut avui.
Estic despentinat, fonamentalment.
Clar, pel vent. Quines serien les premisses fonamentals a tenir en compte a l'hora de conduir en condicions de vent intens, com les d'ahir o les d'avui?
Hem de tenir en compte justament això que deies, el vent és un enemic invisible de la conducció, així com podem preveure la pluja, podem preveure la neu, la pedra, fins i tot el gel. Quan de cop i volta ve una ventada no hi podem fer res. Per tant, primera clau bàsica, intentar evitar agafar el cotxe, és aquest consell que ens estan dient a tota hora, però és així, reduir la velocitat i anticipar les maniobres, però no únicament les pròpies, també la dels altres. I com es fa això? Com podem anticipar les maniobres dels altres? Fonamentalment, mantenint la distància. Quan rodem molt enganxats darrere d'un camió, d'un vehicle llarg, d'un vehicle pesant, gros, l'efecte del vent és imprevisible. Per tant, no sabem què pot fer el vent sobre aquest vehicle. Manera d'intentar minimitzar els riscos, mantenir la distància de seguretat, incrementar-la més del que ho faríem habitualment. I en aquest sentit, és important que els usuaris d'aquests vehicles, els transportistes professionals, respectin les limitacions de circulació de vehicles pesants quan ho indiquen les autoritats, com ara mateix acabem d'escoltar en determinades vies del país.
I avançaments, per exemple, s'han d'evitar, també?
I tant. Sobretot, s'han d'intentar evitar els avançaments a camions, a furgonetes, a autocaravanes. Per què? Doncs perquè això és com, per exemple, quan a les curses diem fulano va a buscar el rebuf del seu rival i es posa enganxat al darrere de la moto o del cotxe que té al davant. Què passa? Que quan nosaltres fem un avançament, si el fem bé, l'iniciem des del darrere d'un vehicle, però just al moment que l'avancem, quan ens posem en paral·lel, allà generen unes turbulències. Perdem d'alguna manera aquesta zona de confort aerodinàmica que suposa rodar darrere d'un vehicle. Per tant, hem d'evitar aquests avançaments, perquè en el moment que sortim del vehicle que tenim al davant, es genera allà una turbulència d'aire afegida al vent que pugui haver-hi. Independentment de la deriva que pugui patir aquest vehicle que estem avançant, també per efecte del vent. Mm.
I les motos, en aquest cas, entenc que són especialment vulnerables.
Molt. Les motos, els patinets, les bicicletes... He escoltat una dada magnífica aquest matí. He escoltat que la velocitat del vent, per exemple, al barri del Raval, era de 87 km per hora. I per què dono aquesta informació? Pel que deia el Mauri ara mateix. Quan el vent bufa en un lloc estret, aquest vent s'accelera, per efecte d'això que explicava tan bé el Mauri, la dinàmica de fluides. Moltes vegades tenim la tendència a pensar, ostres, vaig a conduir una moto o una bicicleta per carrers estrets, perquè així el vent farà menys efecte sobre mi. I és veritat, és un bon plantejament. En zones obertes, penso ara, per exemple, amb els viaductes que hi ha a la zona de l'Eix Transversal, a prop d'Osona, zones properes al mar, estem escoltant aquests problemes d'afectació a la zona del Sobirat, per exemple, a l'AP7 en sentit Tarragona, a la part sud d'aquesta AP7, i aleshores diem, hem d'evitar les zones obertes, i tant que sí, aquesta és la primera premissa, però compte quan anem a llocs estrets, perquè de vegades podem caure en el parany de creure que un carrer estret, com que és molt vertical, el vent ens farà menys efecte. Sí, si el vent és lateral, sí, però si el vent ve de cara o de cul, en un carrer estret, el que fa és impulsar-nos o frenar-nos. Per tant, compte, precisament, sobretot,
que els concentra que aneu amb vehicles lleugers. No? Clar, sí, sí.
Correcte, correcte.
I els patinets, per exemple?
Encara més, perquè el patinet té les rodes molt petites i, per tant, és un vehicle que en condicions normals ja és molt inestable. Si a sobre li sumem l'efecte del vent, encara pitjor. Cosa a favor del patinet, que té el centre de gravetat baix. I en aquest sentit vull dir que un vehicle elèctric, en cas d'una ventada, és millor que un vehicle convencional, que un vehicle de combustió. Ah. Per què? Perquè com que les bateries estan a baix de tot, el vehicle té el baricentre, el centre de gravetat més baix, i això contribueix a millorar l'estabilitat del vehicle. Si té una ratxa de vent lateral, amb el pes addicional de les bateries, que en el cas dels cotxes, però també dels patinets, aquestes bateries acostumen a estar a la part més baixa d'aquest vehicle, doncs aquests vehicles elèctrics, si no són molt grossos, clar, si estem parlant d'un SUV, aleshores l'efecte del vent també es nota. Però si estem parlant d'un utilitari elèctric, probablement sigui el vehicle més segur per circular en condicions de vent com les que tenim avui. I molta precaució també a la sortida dels túnels, per exemple. Quan sortim d'un túnel, és el mateix que quan el que dèiem d'avançar un camió, sobretot. Dins del túnel estem en aquesta zona de confort aerodinàmica. El vent no ens afecta lateralment. Pot ser que ens afecti si ve del darrere o si bufa del davant. Però, sobretot, això ho notem en el moment en què perdem la protecció d'aquest túnel, sortim a l'exterior, compte, perquè allà és molt important agafar fort el volant. No amb rigidesa, mai amb rigidesa, sí amb força. Per què no amb rigidesa? Perquè si hem de fer un contravolant per intentar compensar una deriva lateral del vehicle per efecte del vent, si hem agafat el volant amb rigidesa, no tindrem prou mobilitat als braços per fer aquest contravolant. Sí que l'hem d'agafar fort, però no amb rigidesa. I el mateix amb el manillar de la moto. I si anem amb moto o amb bicicleta o amb patinet, és important, quan fa vent, deflexionar una miqueta les cames. Per què? Perquè a la possibilitat de rectificar la trajectòria, de compensar aquesta deriva provocada pel vent amb les mans, i sumem també la força de les cames.
Voleu fer alguna pregunta, ja que tenim l'experta avui aquí amb nosaltres? Marta, Marc, Jofre, Jordi?
Sí, jo també li volia fer una pregunta.
A veure,
Mira, jo recordo també que un dia, fa molt de temps, vaig pujar a Portbou amb ratxes molt fortes, amb una cangú, és a dir, una mini furgoneta buida.
Terrible.
I recordo la cua, o sigui, la cua del cotxe era terrible.
Clar,
és així.
Clar.
Jo recordo aquesta experiència molt bèstia.
Sí, sí, sí. Tens tota la raó. I en aquest sentit, un camió carregat, un tràiler carregat de mercaderies, és més segur que un tràiler buit. Per què? Perquè quan el camió va carregat, és això mateix que us explicava de les bateries, el centre de gravetat baixa, i per tant aquest camió es converteix en menys vulnerable, no invulnerable, menys vulnerable a l'efecte del vent lateral. Però encara hi ha una circumstància pitjor que el camió buit, on com et va passar tu amb aquesta, amb aquest vehicle industrial que comentes. I és un camió mig buit. Per què? Doncs perquè l'efecte del vent pot provocar el moviment de la càrrega a l'interior. I a partir d'aquell moment això es converteix en un element que el conductor no pot controlar de cap manera. Si ve una ratxa de vent, impacta contra el lateral del camió, i això, a més, provoca un desplaçament de la càrrega, aleshores el camió es converteix en un objecte molt vulnerable. I d'aquí venen, per exemple, algunes volcades, com les que hem vist de camions ahir a la tarda, justament a la part sud de l'AP7. Un camió mig carregat és més perillós que un camió buit i molt menys, evidentment, que un camió carregat del tot.
Doncs, Merlos, gràcies per aquests consells en dia de vent. Precaució, sobretot. Una abraçada.
Una abraçada.
Anem tancant l'àgora. Us he demanat cançons per tancar l'àgora, com hem fet amb els oients. Ja tenim les vostres cançons. La primera és la del Marc Bataller.
He estat com una hora mirant el trànsit per la finestra. No ha passat gran cosa.
Per què, Sidoni Marc? T'agrada molt?
És un grup que m'agrada molt, que m'agrada molt de fa molt de temps, que han tret un disc, sempre ells han cantat en castellà, que han tret un disc ara en català, i que aquest mes hi ha uns concerts en els quals hi aniré, aquí, per exemple, el 25 i 26, a veure-los en directe. M'agraden moltíssim, també m'agraden... Són de la meva generació, per tant, són una miqueta boomers, com jo, i aquest pas al català amb un disc, el Català en Graffiti, ha estat excepcional.
Que bé. Doncs va, recomanació de Marta Pascal, ara.
Deja que te hable de mis sueños. Tras el tiempo se escondieron, pero que contigo han vuelto.
Jarabe de Palo, Marta?
Sí, home, sempre Pau Donés, sempre.
No ho sabia, això.
Sí, a més, aquesta és una cançó, potser una de les més conegudes, però preciosa, tant el que és la lletra com la música, i jo, que sóc bastant inconformista, aquesta barreja de realitat i somnis sempre m'acompanya, i llavors és una banda sonora molt, molt meva, que l'he fet molt meva, la veritat és que sí.
I la proposta de Jordi Mir, que va cap a Catalunya. I amb poques gràcies, Jordi, eh?
Sí, no som original. Digue, potser no sé si aquesta cançó és molt coneguda.
Sí, veritat que no seria la més destacada, no? Sí. T'estem perdent, Jordi.
Però si us veieu la lletra...
No,
si us veieu la lletra, també és molt... Jo crec que és molt evident. Hola, hola.
Sí, ara sí, que és molt evident. Home, la merda tot sí, és bastant, bastant explícit.
Ah,
sí. Jo crec que ens ha quedat bastant explícit.
A part d'això, també parla de gronxadors i dels bancals que hem de fer. I potser per un altre dia, perquè potser avui no és el moment més urgent, tenim altres coses, val la pena pensar també per què estem vivint aquest hivern tot aquest conjunt de borrasques que ens estan entrant. I això, hi ha algunes hipòtesis, i això potser amb el Francesc Mauri o altres científics especialistes en podem parlar, sobre com el canvi climàtic i el fet de que la temperatura dels pols estigui augmentant està fent que aquestes borrasques que normalment passaven per sobre de les Illes Britàniques ara ens estiguin entrant per aquí, i nosaltres som una societat poc preparada per viure això. Mm. Per tant, hi haurem de pensar més i veure com actuem.
I la proposta de Jofre Llombart no podia ser una altra. Jofre.
Sí, per sorpresa de ningú, oi?
Sí, ja.
No seré ara jo qui faré ara un acte de traïció, aprofitant que molt de tant en tant ens deixeu posar la música que més ens agrada. A diferència del Marc, jo no sé ja quan el tornaré a veure, no em vull posar ni trist, ni melancòlic, ni res, però el vaig anar a veure el juliol, l'últim dia de juny del 25, a Milà, i era el penúltim concert que ha fet fins ara. Ja no sé si tornarà a fer gira, no tant per ell, que també, sinó per tota la banda, doncs, que té més o menys la mateixa edat, no? Aquesta és incògnita, doncs, de quan el podrem tornar a veure a Bruce Springsteen. Volia, de les 344 cançons que té, Bruce Springsteen té una cançó per cada situació de la vida, no? I avui volia trobar-ne alguna relacionada amb el vent. Hi ha una versió preciosa que canta ell del Blowing in the Wind de Bob Dylan, però he pensat, no et passis, perquè això ja és fer apropiació cultural i segur que en trobaràs molt altra. I aquest és un cant a l'optimisme, que crec que ens fa falta a tots, que és Out in the Street. El que avui no podem fer, que és sortir al carrer, doncs quan puguem tornar a sortir al carrer, Out in the Street, aquesta cançó amb aquest tot tan optimista, doncs segur que hi ajuda.
Doncs anem a tancar l'àgora, però abans que han dit els altres, Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
Doncs que avui portem un dia intens parlant dels efectes de les ventades, uns efectes però que no espanten un col·lectiu, els runners. La nostra companya, l'Anna Escura, se n'ha trobat un aquest matí, un home com Déu mana, un home sense por de les inclemències del temps, un home dels que diu guapa una desconeguda i que probablement és terraplanista i porta ulleres amb un filtre de colors.
Però bé, jo he aconseguit aturar a un dels corredors que anaven corrent per aquí al costat del mar i això és el que m'ha dit.
Porque no soy débil, guapa, porque el mar no se mueve, porque no pasa nada. No me da miedo las noticias, ni tengo miedo al clima, ni nada.
Un autèntic macho, eh?
Clar que sí, clar que sí. Un altre home molt home és en Jiménez Los Santos, que aquest matí parlava de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats. L'ha insultat, evidentment, però és que ho fa amb una gràcia i una riquesa de lèxic que és que ve de gust sentir-lo.
Este sujeto, Sánchez, no es un político occidental, es un caudillejo bolivariano que está muy mal de la cabeza y está rodeado de monas epilépticas, simios diversos, algún que otro crótalo. El crótalo es una serpiente malísima, malísima. Y lo más parecido a una cobra que es más rasca.
Vale, vale, vale.
I també és un mestre de la paraula, és en Carlos Herrera. Avui ja ha posat el punt de mira en Gabriel Rufián, a qui veu avançant imparablement cap al PSOE.
Ayer apareció Rufián, que está en plenas oposiciones para convertirse en diputado del PSOE, ¿no? Hoy hay una columna en El Mundo muy interesante que dice que Rufián en otro lugar del mundo estaría atendido por servicios sociales. Y aquí se presenta como estadista. Se está travestiendo de español. Ahora hace como que le preocupa mucho a la gente de Algeciras. A este bufón de la corte. Ya les digo, está haciendo posiciones para ser del PSOE, ¿no?
Bueno, hay bastante fascismo también, ¿eh?
I sense moure'm del programa de l'Herrera, hi he trobat el senyor Andalús, que li fa els esports, que ha parlat sobre el Khelaifi, propietari del PSG, que hi va elogiar sense miraments Florentino Pérez, comportament davant del qual el senyor Andalús, que fa els esports al programa de l'Herrera, ha preguntat: es pot ser més pilota? Per acte seguit, veure com tot l'equip de l'Herrera, ell inclòs, han passat a fer el pilota a Florentino.
Sí, pero yo quiero hablar de Khelaifi, que es el presidente del PSG y presidente de la Asociación de Clubes Europeos, que en su discurso dice: doy las gracias a Ceferín, que tanto hace por el fútbol. Y por supuesto a Florentino Pérez, un hombre elegante, inteligente y un visionario que solo ha querido mejorar el fútbol. ¿Se puede ser más pelota?
Florentino, yo creo que es esas cosas que ha dicho, ¿eh?
Desde luego, sí, yo también estoy de acuerdo con eso.
Sí, yo también.
Con Florentino siempre.
Sí, tú dirás.
Home,
tú dirás. Y a la xarxa, Joel, ¿qué han dit?
Doncs mira, Ricard, em sap greu, però les xarxes en primer lloc em porten caspa. Caspa i mal gust en prime time i en un dels programes de més audiència a Espanya. Parlo, òbviament, de l'Hormiguero i de la manera com una tertuliana del programa, Rosa Belmonte, abans d'ahir es va referir a la periodista Sara Santaolalla.
Pero estaba viendo la tele y he puesto cuatro y he oído a una tertuliana decir que Felipe, después de estas declaraciones, decir que Felipe González era un traidor.
Sí, lo dice bastante gente. Felipe González, que es un...
evidentemente, ¿es aquel la mitad tonta, la mitad tetas?
Decía.
Rosa se va a viralizar, él lo sabe, ¿no?
Sí. Efectivament, s'ha viralitzat aquesta frase. Mitad tonta i mitad tetas. Seguint la mateixa lògica, l'Hormiguero és mitad friquis, mitad fatxes. I ara deixem el mal rotllo i celebrem el que d'aquí a unes hores serà un esdeveniment històric, sí. Ricard, la visita al matí de Catalunya Ràdio del gran Salvador Oliver, de Vitalia Consulting, Per qui no el conegui, és un home delineant de professió que està conquerint les xarxes a base de carisma, simpatia i educació.
Ja, buenos días. Soy Salvador Oliver, de Vitalia Consulting, y hoy os hago un vídeo muy distinto. ¿Y por qué? Pues mirad, porque os quiero informar que mañana jueves a las 11:45 aproximadamente...
Ara, faltan escasos minuts.
Me harán una entrevista en un programa que se llama El Matí de Catalunya Ràdio, ¿de acuerdo? Y que lo lleva el programa Ricard Ustrell. Es un gran profesional.
Gran profesional.
Entonces, desde aquí también agradecerle a Ricard su gran ayuda en este tema.
Home, faltaría más.
Y seguro que va a ser un muy, muy buen trabajo para ambos. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí pueden surgir pues muchas sinergias.
Avui ha molt vent, avui ens ha d'ajudar a veure com... Quina és aquesta sinergia, Ricard? Que vols entrar al món de la construcció i la remodelació de finques?
Mira aquest sostre que s'ha aixecat, que està sortint ara.
Vaja.
S'ha d'aixecar.
Bueno, va, d'aquí pocs minuts rebrem a Salvador Oliver de Vitalia Consulting i ara torna, Ricard, el millor dels millors. Alberto Núñez Feijóo està en estat de gràcia. Porto dues perles del seu Parlament després de guanyar les eleccions a Aragó. A la primera, acusa el govern de Sánchez d'una cosa realment difícil d'entendre.
Que aprovechan la subida de las pensiones para favorecer a los ocupas.
Subida de les pensiones,
Sí.
I favorecer a los ocupas. Us deixo pensant en aquest concepte i ara ve el moment, el gran greatest hit de la setmana i podria dir del mes, però clar, això en Feijóo mai se sap. Atenció a com defineix Espanya el candidat de l'oposició.
¿Cómo es posible que una dictadura sólida occidental europea como la nuestra? ¿Cómo es posible que una dictadura sólida occidental europea como la nuestra, el gobierno esté indultando al fiscal general del Estado?
¿Cómo es posible?
Doncs és una bona pregunta. Marta Pascal, Marc Bataller, Jofre Llombart i Jordi Mir, ja la respondrem un altre dia. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Bon dia.
Bon dia.
Adéu,
molt bon dia.
Escolta, encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els Vacas Days d'Alcom Viatges i sigues el més llest de l'Ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vaques i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. Alcom Viatges, sabem de viatges.
Anna.
No, millor Olivia.
Olivia no em convenç.
I tu què en penses?
Sí.
Jo no en sé gaire de noms de nadons, però com a assessora d'Endesa sí que et puc ajudar a estalviar en la factura d'energia. Per això, si t'hi canvies ara, t'emportes un mes de consum de llum gratis, cada any i per sempre. Contracta-ho ara al 800-700-700 al punt Endesa que tinguis més a prop o endesa.com. Arribat el moment. Tornen els 10 dies Kia com mai. Ara el teu Kia preferit amb fins a 10.100 euros de descompte a més de les ajudes del Pla Auto Plus. Finançant amb Banco Cetelem fins al 16 de febrer de 2026. Vine al teu concessionari de la xarxa Kia de la província de Barcelona. Consulta les condicions a kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Per a les petites i mitjanes empreses del sector tecnològic, la ciberseguretat no és opcional. Si vols treballar amb el sector públic o reforçar la confiança en els teus serveis digitals, l'Esquema Nacional de Seguretat és clau. Des de Pimec, en col·laboració amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, impulsem una línia d'ajuts econòmics per adaptar-t'hi o obtenir-ne aquesta certificació. Accedeix a la convocatòria a través del web pimec.org i sol·licita la subvenció fins al 16 de febrer. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Carrefour et porta el millor preu amb el nostre 2x1 per ser soci del Club Carrefour. Com en tot el sabó de rentables de mà, Fairy Ultra, Poder i Spray. Si en compres dos, acumules l'import de la segona unitat al proper xec estalvi i així en més de 1.000 productes. Fins al 24 de febrer. A Carrefour, el més bo, el millor preu.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ustrell.
Hola, bon dia, Ricard Ustrell.
Hola, Fel, com estàs?
Des d'Arbúcies, aquí ha caigut una tuia a la bassa La Farga.
Ah, mira, ostres.
però
has quedat a casa, has quedat a casa.
Sí, tancat a casa. Sí, ja, de totes maneres, ha sigut posar el peu a terra i acabar-se'l vent, eh? Aquí tota la nit ha bufat, però aquest dematí dia radiant.
Millor.
Però, bueno, ens ha baixat una tuia, que és la segona que cau, 15 dies en va caure una altra per les pluges, ara no pau vent. La tercera que queda, poder per un terratrèmol, i ja ho tindríem, saps què vull dir? Anem sumant aquí...
Bueno, felicitats, feixades, ànims, bueno, guita, però no, no hi ha hagut cap ferit, no hi ha hagut res, no?
No, ha caigut a la nit, això.
Sí, vale, vale.
Deu mal caure la tuia, no? Deu caure suau.
Bueno, a més ha caigut a sobre la brana, que va a la bassa. Sí. I ha caigut... Ja,
s'ha fet malbé la brana.
La brana que ja es va fer malbé fa 15, vull dir... Sí. No sé si l'havien arreglat, que vull dir que ja val la pena, saps? Que el mateix feien anar caiguent totes, vull dir que...
Bueno.
Però, bueno... Que voleu que us digui, és tota... Bueno, també sé que el polígon industrial no... ha caigut un altre arbre en un altre lloc, que han fotut el cable d'electricitat, i el polígon industrial tothom a casa.
Ah?
Vull dir que col·les parats, polígon industrial parat... Collets.
Tinc un col·lega que l'havien d'operar avui, està ben emprenyat.
Hòstia!
Un col·lega de l'Alt Empordà, noi, ben està que... Però que, bueno, ràbia, eh? Ràbia.
Ja, emprenyat.
Està emprenyat.
Ha bufat allà o no, a l'Alt Empordà?
A l'Alt Empordà ha bufat poc, no sempre. Però...
sí, com sempre.
A part que el país sempre, està acostumat al vent. Està... Mira, ara jo estic al Vallès Sobirà.
Si haguessin suspès les classes al Soriguera a la seva vida, no sabria sumar ara.
Bueno, tampoc no
penses... Cada vegada que hi havia vent, si t'haguessin suspès les classes...
Sí, no, ara no sabria.
Ara no sabria sumar.
O poder sumar sí, però restar, costaria una mica.
Multiplicar ja res.
No, multiplicar ja res. Però el que volia dir és que hi ha hagut un moment que... No sé si l'ha entès bé, sembla que sí que ho ha dit, però vull dir que el país, depèn de quina zona està acostumada al vent, i d'altres zones no estan acostumades.
Sí, exacte, clar.
Jo estic en el Vallès Sobirà, aquí a Sant Llorenç Savall, i tot i que els ajuntaments de Castellà del Vallès, de Gallifa, de Sant Llorenç Savall, doncs estan... Són pobles forestals, i hi ha molt de bosc, no?
Sí.
I tot i que estan molt entregats a la causa, i que hi posen mitjans. No, però vull dir